A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
O sigui que disposats a escoltar tres aventures personals amb, vaja, amb un punt d'edificant, perquè si no segurament cap dels tres les mantindria vigents, però també amb tot un esforç per a cadascun dels protagonistes de cadascuna d'aquestes tres aventures. Saludem a l'Eva. Eva, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Saludem a la Gemma Montpar. Gemma, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Costa't una miqueta més al micròfon. Sí. La Gemma és... Què és? Sí.
A veure, jo sóc publicista. Aleshores, doncs, bueno, des de fa 3 anys treballo pel meu compte i, a veure, la meva feina consisteix bàsicament en trobar solucions a mida per a empreses, o sigui, solucions a mida de comunicació per a empreses, perquè aquestes empreses tinguin més visibilitat a internet i puguin augmentar les vendes.
S'atreveix a dir la gent que és empresària?
Bueno, això a mi em sona una mica gran, no?, com molt important. Diguéssim que jo treballo pel meu compte i de moment doncs, bueno, m'autodefineixo com a freelance. Soc empresària de mi mateixa, en tot cas. No?
La Gemma treballava a...?
Pues, bueno, he treballat a diferents empreses. He treballat des de consultories de màrqueting fins a empreses grans com Fujifilm Espanya, ja fa uns quants anys, i després empreses una miqueta més petitones, sempre en el Departament de Comunicació i Màrqueting.
I en algun moment va pensar, ho deixo i em poso pel meu compte per...
Bueno, la veritat és que fa molts anys que tenia aquest projecte en el cap i va arribar un moment que vaig pensar que era el moment més adequat per fer-ho. Potser, a veure, no per l'entorn econòmic,
això anava a preguntar,
però més aviat per la preparació personal, no?, que jo tenia en aquell moment i, bueno, i la situació de la feina en aquell moment, que diguéssim, tenia una feina que, en la qual no podia prosperar i m'hagués quedat estancada. Llavors, com que ja era una cosa que feia molt de temps que tenia en el cap, el de muntar-me pel meu compte, vaig pensar que aquella era l'ocasió.
O sigui que va poder més aquesta vocació, aquesta motivació personal, que la garantia de tenir una feina assegurada?
Ja, és que era escollir entre tenir una feina assegurada però amb poques possibilitats o de créixer, o arriscar-me a fer el que ja feia temps que portava en el cap.
Aquesta és una decisió molt personal? La gent m'ho comenta i diu, mira, diu, no, què fas que deixes la feina tal com estan,
sí,
les coses?
Sí, és molt personal, perquè això cadascú sap com se sent en aquell moment i també sap quina és l'autoconfiança que té en si mateix i en les possibilitats de tirar endavant, no? I això només ho sap la mateixa persona, encara que la família i així els agafa una miqueta de por, no?, quan els hi comentes, però tu saps que, a veure, trigaràs més o menys, i costarà més o menys, però que podràs tirar endavant.
I quan un és empresària d'ella mateixa, quina sensació hi ha?
Sobretot de llibertat. De llibertat i flexibilitat, de poder decidir i de poder equivocar-te tu. I aleshores vas molt més de pressa en la teva evolució professional i personal. No sé, crec que és una experiència... En aquest sentit, única, jo crec que...
O sigui que en aquests 3 anys l'experiència està responent al que pensava la Gemma en el seu moment?
Sí, fins i tot més. O sigui, diguéssim que a nivell econòmic costa molt, però sí que és veritat que a nivell de creixement personal o a nivell d'experiència és molt positiva.
Doncs de moment ens quedem amb aquests dos conceptes. A nivell econòmic costa molt i en el creixement personal... es respon a les expectatives. David De Boli, bon dia.
Hola, bon dia.
En David es dedica al disseny gràfic i web, sí, i al disseny de webs. En David treballava a...
Bueno, yo vengo de trabajar en estudios pequeños de diseño. Nunca he trabajado en una empresa grande. Tampoco me interesaba. Más que nada por el tema de la movilidad. Yo soy una persona muy de estar en casa, y en casa me refiero a en casa, tu pueblo, tu ciudad, ¿no?
Ajá.
Y tener que desplazarme a Barcelona, y mira que me he venido desde Argentina, ¿no? Pero bueno, yo vivo en Vilanova y siempre he querido trabajar y vivir en Vilanova, ¿no?
D'acord. En David es diseñador.
Sí. Bueno, soy diseñador gráfico. Mi formación es como diseñador gráfico. Me especialicé en web porque el mercado te lleva hacia ahí. Y ahora me estoy especializando en el marketing online referente al marketplace y tiendas online. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo quiere vender en internet. Uh-huh. Entonces, si los clientes vienen y en vez de un logo te piden una tienda online, pues le tienes que decir que sí.
D'acord. Això del marketing online és el que ens diu la Gemma, no?
Sí, más o menos. Yo estoy más en el tema del diseño y la programación de la tienda.
Ho dic per si a vegades hi ha una línia molt indefinida de... que em dissenyarà la pàgina, però què em podries fer? No sé què. Això funciona així?
Sí. Esto como cuando
es dices... comença per aquí i es va estirant i a veure fins on arriba la...
Es que hay un punto en el que ya es marketing online puro y duro y que ya tiene que ver con el tema de SEO, de SEM, de campañas de marketing, de newsletters, de posicionamiento web, posicionamiento estratégico, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay una parte que todo eso tiene que tener una base, ¿no? O sea, ¿cuál es la base? Pues una tienda online, alguien que diseñe los banners, alguien que los sepa diseñar, porque si tú diseñas un banner para que hagan un clic, pues tienes que lograr que esa persona vea ese banner, vea el call to action y pueda hacerle un clic, ¿no? O sea, eso tiene un diseño que está muy pensado, ¿no? Puedes utilizar cualquier color o cualquier imagen o cualquier cosa, ¿no?
David, ho he dit d'una manera, algú que ho sàpiga dissenyar.
Sí.
aquest és un món amb molt, no diré intrusisme en si, sinó amb una poca valorització de la feina del dissenyador, sí?
Sí, moltíssim.
Sí, així de clar?
No se valora, o sea, no existe el valor en el diseño, el diseño como valor añadido.
¿No?
No. Y no existe en general. Son muy pocas las empresas, y generalmente son más las empresas medianas, grandes, que realmente valoran el buen diseño. Pero lo valoran porque saben lo que es. Tú si vas a cualquier sitio, vas a una fiesta, no vas a ir de bambas y pantalones cortos. O por la mañana cuando te levantas, pues depende de dónde vayas, pues te pones un par de bambas o unos zapatos. No puedes ir vestido de cualquier manera. Pues la imagen gráfica de una empresa, ya sea desde el nombre hasta el logo, hasta la indumentaria que llevan tus empleados, hasta la web, todo tiene que tener una coherencia. Porque entonces, ¿qué tienes? A un tío de traje con alpargatas caminando por la calle.
Aquesta desvalorització ha vingut, David, per què? Perquè
tothom... No, es una falta de educación en cuanto a lo que a la imagen gráfica, ¿no? De lo que transmite una empresa.
I en canvi, paradoxalment, se suposa que ara hi ha més eines que mai a l'abast de tothom per fer determinades coses que poden tenir relació amb la feina que fan David,
claro,
¿no?
Claro. Hoy en día, ¿qué es lo que hacen hoy las empresas? Pues recortar en publicidad, por ejemplo, lo primero, porque no hay dinero. Y sin embargo, es lo que más deberían estar haciendo, porque al final si no te ven, no te compran. Es como esto que dicen, ¿no? Si un árbol se cayó en el bosque, si nadie lo vio ni lo escuchó, pues se ha caído realmente, pues pasa lo mismo. Tú puedes hacer I+D, puedes invertir en investigación y desarrollo, hacer productos, innovar, todo lo que quieras. Pero si no lo cuentas, si no lo comunicas, y además no lo cuentas bien y no lo comunicas bien, entonces estás perdido.
En David ho volia dir, està bé el que feu, però jo tinc un parent que amb una plantilla de WordPress no sé què em pot fer alguna cosa.
Sí. A ver, hay
la Gemma també diu que sí.
Tienes, hay de todo. Para tiendas online tienes PrestaShop, Magento, para web tienes WordPress, el 1 y 1 este...
Ho dic perquè aleshores es truca el dissenyador per què, bàsicament. O si algú li diu, escolti'm, faci'm alguna cosa, però mira, és que m'ha de sortir bé de preu, perquè és que si no jo tinc aquesta...
No, mira, jo tengo muchos clientes que he tenido y tengo que vienen justamente de haberse montado su tiendita online o su historia por su lado. Han tenido una mala experiencia porque ven el trabajo que implica y al final no queda bien. Porque tú ves, por ejemplo, los anuncios. Bueno, vamos a hacer un poco de publicidad, el One-on-One, por ejemplo, ¿no? Y te lo pintan como que súper bien y te ponen un tío en una tienda súper pijo, no sé qué, y una web guapísima, y sin embargo cuando...
Es un marketing eso, ¿eh?
Sí. Pero cuando la persona, la experiencia del usuario es malísima, porque ven que no llegan al resultado que ven en la web, y les queda, iba a decir una palabrota, pero les queda muy mal. Entonces, ahí es cuando te llaman, hostia, tengo esto y pagué esto, y bueno, y al final pues quieren algo mejor, customizado, algo más a la medida de lo que necesitan.
¿Sentirías a las paraules de la Gemma quan deia el més complicat és la sostenibilitat econòmica i el millor és el creixement personal quan un va en solitari?
Sí.
Sí.
Sí. Es complicado. Tiene su complicación porque, obviamente, no tienes a fin de mes la nómina asegurada, ¿no? Es aquello que, cuál es la previsión, ¿no? Últimamente, antes, cuando todo iba bien, pues la previsión era de 4, 5 meses, 6 meses, y ahora es prácticamente a mes vista.
Al final de mes saps que has de pagar los autónomos,
entonces,
¿eso es
sí, seguro? Sí. Yo siempre digo que los autónomos pagamos para trabajar, ¿no? Pagas por el derecho a trabajar.
¿Es una buena definición que esta?
Molt bona, sí.
Molt bona, Ferran, sí, molt bona. Sí. Ferran ve de Flexic Audiovisual Studio. Què és Flexic, Ferran?
Bàsicament és una productora de vídeo, que és la columna vertebral del projecte. A partir d'aquí tinc l'estudi configurat amb un plató i amb una petita sala de so per poder també complementar el que és les tasques de vídeo. Vídeo per empresa, vídeo bàsicament per empresa, però també en faig per entitats o per particulars.
En Ferran Vida?
Jo vinc del món audiovisual. L'experiència de Flexic la començo a fer arrel d'un ERE on estava en la meva empresa. Ens fan la meitat de la plantilla, se'n va fora per una absorció, i bueno, era una productora de canals temàtics. Fèiem bàsicament tota la labor promocional dels canals temàtics d'ONO, Imagenio, etc.
D'acord, i a partir d'aquí?
Doncs una mica llançar-se a l'aventura. De fet, jo a l'ERE no el vist pas com un problema. Per mi és una alliberació, perquè ja portava molt de temps que no estava a gust a la feina. O sigui, els companys de feina, la feina estava molt bé, però tenia projectes al cap i això és el que volia fer. I ho vist com una oportunitat.
Això era l'any?
Pues això hauria ser el 2010, si no m'equivoco.
Vaja, que tots tres, més o menys, us moveu de fa tres anys cap aquí, eh?
Sí.
Què ha passat en aquests tres anys?
Bé, doncs el primer que et trobes és que has de fer portfoli, perquè quan vens d'una empresa privada, doncs evidentment no has tingut temps d'elaborar tots els projectes i tots els productes que tu pots oferir.
Perquè tothom ens entengui, un portfoli és una mostra de la feina de l'empresa.
Una mostra de les feines que pots fer, no? I dels serveis que pots donar. I entre això i configurar l'espai on treballaràs, perquè, bueno, jo tinc la dificultat afegida de que necessito un espai una miqueta més gran, perquè necessito il·luminar, si he de fer alguna cosa a plató, necessito unes eines diferents.
Un local, baix.
Exacte. Llavors, tot això costa una miqueta.
Un local que és a Vilanova?
És a Vilanova, sí.
Perquè Sitges difícilment suposo que es pot trobar.
Els preus són prohibitius.
Els preus són prohibitius. A punt general. Tens local, David?
No, jo tinc el despatx en casa. I...
Gemma?
No, tampoc. No.
Són afortunats en aquest aspecte, eh? No fa falta, d'acord?
Tot això que s'estalvia.
Tot això que s'estalvia. Es busca local, sí. I suposo que un es troba en un món on també hi ha, no sé si d'entrada, molta competència, i no sé si es pot lligar amb el que comentava en David, una certa valorització estranya o poc edificant de la feina que es fa.
Sí, tant el vídeo com la fotografia, sobretot puc parlar en termes de vídeo, perquè jo em considero més videògraf. Tothom té una càmera, tothom té un mòbil que fa vídeo, i les empreses això també ho saben, i potser a vegades apreten per estalviar-se i a veure si la persona que està allà pot fer i tal. Bé, bueno, sí, és una opció, però clar, posar-se en mans d'un professional sempre, tant amb el disseny com amb el tema del màrqueting, és diferent. Tens una experiència, una visió de les coses molt més... Pues jo diré que molt més efectiva, saps? Ets capaç de focalitzar amb la necessitat i utilitzar les eines d'una manera per treure el màxim rendiment.
Fa un moment en David parlava de la valorització en les empreses grans respecte a aquestes feines. L'experiència demostra això? O hi ha empreses petites que...
Hi ha de tot. La meva experiència hi ha de tot. Hi ha empresa petita que fa un esforç i en invertir en comunicació... I hi ha una empresa gran que té molta capacitat per moure el projecte, però també t'apreten moltíssim i no, potser tampoc el retorn a nivell de resultats pots aprofundir gaire, no? Perquè és més difícil maniobrar amb ells, no? Per tant, no crec que sigui una qüestió d'empresa petita o gran, és una qüestió de tenir clar els objectius i deixar-se assessorar, deixar-se conduir una mica, confiar bàsicament en una feina si te l'encarreguen.
No sé si els tres també poden assentir, si jo encarrego un vídeo o encarrego un disseny d'una pàgina o encarrego una campanya de màrqueting, vull que l'endemà mateix, al cap de dos dies, al cap de tres, aquí ja hi hagi una, no sé, un feedback d'alguna cosa, demano això, ara es demana això.
Sí, tothom té pressa, però bueno, jo penso que comunicar és una feina de dia a dia i que els resultats no els pots... No hi ha d'haver un retorn immediat, és impossible.
Això del vídeo viral existeix?
Això és el que tothom vol.
Arriben tots tres, eh? Això és el que tothom vol.
Sí, 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 evidentment, però els vídeos virals no només està la idea, que en principi tothom busca aquella idea que sigui viral i tal, sinó també hi ha darrere una inversió i tu pots fer viral un vídeo que a base de tenir capacitat d'invertir. I pots fer campanyes per Facebook, pots fer històries amb mitjans en paral·lel, etcètera, i aquell vídeo que passa de ser una anècdota quan l'has fet amb una empresa petita que no té molta força, doncs acaba tenint molta repercussió.
En aquests tres anys el més complicat és la sostenibilitat econòmica i el millor, el creixement personal d'aquesta...
Sí, sí,
també?
O sigui, em veig molt reflectit amb el que han dit els dos, sí. Sí, sí. Per una part hi ha una llibertat que no la tens quan estàs en una empresa i si tens inquietud per tirar endavant, doncs d'alguna manera la part negativa te la poses a l'esquena, però intentes posar una mica deixar-la de banda.
Això del final de mes angoixa o arriba un moment que ja no s'hi ha de pensar perquè si no, no se seguiria?
A veure, jo personalment procuro no pensar-hi gaire. O sigui, vaig pensant una miqueta, a veure, molt més amb el dia... Saps? Amb el dia a dia de fer les coses, la feina i d'anar... I no hi penso gaire. No hi penso perquè no soluciones res tampoc pensant-hi, no? Vull dir, més aviat et preocupes, per tant, és treballar cada dia i treballar bé.
David?
Pues un poco lo mismo también. Tienes que centrarte mucho en buscar clientes, en hacer prospección, o sea, no solamente trabajar para tus clientes, sino trabajar para tu negocio también, ¿no? Que es importantísimo, o sea, lo mismo que le vendemos a nuestros clientes, de tienes que comunicar, tienes que todo esto, pues también lo aplicamos a nosotros mismos, que es lo que más dejamos de lado cuando estamos con mucho trabajo, ¿no? Porque al final el autónomo es autónomo y viene de no sé de dónde viene, pero es solo, o sea, una persona sola, ¿no? I tot, lo tiene que hacer todo, desde la facturació fins al disseny.
Perquè esteu, bé, la gent ens ho deia, és un projecte en solitari.
Sí, sí, sí. Bueno, jo ara tinc altres projectes amb altres persones, però bueno, ens estem preparant encara.
Però bàsicament...
El que estic fent ara sí és en solitari. Sí.
David, en el teu cas també? Ferran, en el teu cas també?
Sí, sí.
D'acord, per tant, aquí hi ha, des de la part, no sé si dir, administrativa, burocràtica, de tota l'empresa i de tot aquest funcionament que molts es deuen neguitejar, fins a allò que ha motivat precisament el fet de convertir-se en autònom, que és la dedicació a aquella vocació o aquella professió que a vegades no sé si ocupa bona part del dia o és el que menys ocupa quan la part administrativa o burocràtica es menja la jornada. Sí?
I tant.
Sí. I tant.
És difícil d'arribar a tot arreu. Això, aquest és un dels problemes, que sembla que no, el dia no té prou hores per això, no? Perquè s'han de fer moltes funcions i moltes no són pròpiament la feina, com deia el David.
O la vocació aquella per la qual un s'ha posat d'autònom, no? Aquí és important saber vendre's?
Sí.
Dit en el sentit més... més obert.
No, y bueno, además cómo, ¿no? Tampoco es un venta agresiva, ¿no? O de ir a golpear puerta por puerta. Pero sí, es verdad, los autónomos... Hay una pregunta que dice, ¿no? ¿Cómo sabes que un autónomo se está vendiendo, no? Porque está hablando. Entonces, todo el tiempo, porque tú no sabes dónde te va a salir un cliente. Un cliente te puede salir en una jornada de networking o te puede salir en una boda, porque en la mesa tienes a un tío que tiene una empresa y mira, pues de ahí te puede salir un curro. Es más, a mí la mayoría de los trabajos me han salido por recomendaciones... Sí. O por encontrarme con alguien en sitios y ponerte a hablar y mira, pues a mí
me
ha esto, mi cuñado, no sé qué. Y yo hasta ahora, desde el 2011 que llevo, no he hecho ninguna acción comercial.
Ara,
no.
Ara ens posaríem a riure, perquè parlant de màrqueting online i tot això, i resulta que al final, no, que jo conec algú, que tal, que no
sí,
sé què.
Sí,
tal.
Sí.
Al final això pot funcionar com fa 30 o 40 anys enrere,
eso...
quan algú es trobava en un bateig o en una comunió.
Es que la mejor estrategia de màrqueting es el boca a boca. Es la mejor. I la que mejor funciona, la recomendació.
Els contactes, sí. Perquè ara amb la crisi que hi ha...
Els contactes que no els padrins.
Bueno, se li poden dir... Sí,
sí, sí. També.
Sí,
també.
No, no vull dir que no.
Aquell dia és el contacte d'or, no? Però és veritat que amb la crisi que hi ha, com que hi ha molta competència, hi ha moltes persones treballant pel seu compte, hi ha molta... Aleshores sí que és cert que que és més fàcil, no?, que els contactes, les persones que ja coneixen com treballes o que et poden recomanar perquè ja confien en tu, doncs a través d'aquestes persones és més fàcil que et vinguin feines. Jo estic totalment d'acord amb el David amb això, però també jo crec que és una qüestió de la situació que vivim, de que hi ha relativament poca feina i molta gent buscant per treballar. Aquesta és la...
Va per aquí, sí?
Sí.
Hi ha un munt, no?
Hay muchas, pero por otra parte, a veces el cliente no sabe dónde buscar tampoco.
Encara que hi hagi tanta oferta.
Sí, o sea, por ejemplo, a nivel de web es muy fácil porque tú pones diseñador web en internet,
sí,
y te va a salir una lista enorme. Pero claro, tú no trabajas con cualquiera. Tú siempre buscarás, ya no digo en diseño web o en diseño gráfico, sino en todos los ámbitos, ¿no? Tú vas a un médico, ¿no? Necesitas ir a un médico y tú le preguntas a alguien, hostia, ¿tú conoces algún oftalmólogo, no sé qué, que tengo que ir? Ya no buscas un oftalmólogo en las páginas amarillas o en internet y venga, y voy. Buscas recomendación, buscas el testimonio de alguien que, uh-huh, que haya tenido una experiencia positiva.
¿Y un cliente se agafa pel preu o no?
Hoy en día sí.
¿Sí?
Sí, al menos en mi caso, pero...
Sí.
Mayoritariamente, ¿no? O sea, sí, no, hay de todo. Però...
És un factor important, però jo penso que hi ha un altre, que és el servei que tu li dones, o sigui, aquest punt personal, no?, que li pots oferir al client, no?, perquè és el que et diferencia d'aquesta llarga llista de freelancers que estan competint amb tu o empreses, no?, és a dir, bueno, és que aquesta persona ha quedat molt content per el servei que m'ha donat, més enllà del resultat final, no?, doncs jo penso que és bàsic donar un bon servei amb el tracte amb la persona o empresa.
Jo estic d'acord amb el Ferran de que el preu és important, però el servei segurament ho és més, en el sentit de donar valor afegit.
El servei és un intangible? Perquè el valor afegit, diguem-ne, que és clar, no el plantifiques en un pressupost, suposo, no? El saps quan has treballat amb la persona o quan tens referències d'algú, però així d'entrada en un pressupost, vol dir, perquè se sobreentén, o menys d'un deu voler sobreentendre que el servei, ben, estaré ben servit, no? I això no deu ser així.
Sí. Bueno, a veure, es pot estar ben servit, però sempre es pot estar millor servit. O sigui, vull dir que, clar, és veritat que la persona o el client que no coneix encara no sap fins a quin punt tu tens la capacitat de donar-li aquest valor afegit o aquest servei, no? Però sí que és cert que pràcticament és el que és més important, perquè és la diferència que tens tu com a professional respecte d'altres. Llavors és també, doncs, la capacitat de proposar coses, la capacitat de fer, o sigui, de proposar idees noves, o sigui, hi ha tota una sèrie de valor afegit en aquest suport al client que és difícil de veure si no t'han carregat feina, clar. Mm-hmm. És difícil de vendre i de transmetre.
I de la mateixa manera, un client es fidelitza pel servei?
Sí.
Jo crec que sí. Home, sent també pragmàtics, el que el David deia, que amb el tema del preu és important. O sigui, si no hi ha pressupost per fer una cosa, doncs es poden buscar solucions per aproximar-se, tal, però evidentment el pressupost també és un factor molt, molt decisiu a l'hora de poder treballar, no?
Perquè molt sovint s'arrenca per aquí, escolti, tinc tant.
A vegades.
A mi m'agradaria que empiecen por ahí.
Sí, ah, sí?
Porque a veces te curras un presupuesto.
Sí.
Tú has hablado con el cliente, obviamente, el cliente te dice, lo primero que se hizo en una reunión es no hay presupuesto.
Amb això sentiu, sí, el primer que es diu en una reunió és això, no hi ha problema, no tinc diners, fem alguna cosa?
Sí, bueno, esto con Ferran nos ha pasado, y se lo he dicho, pero Ferran es un gran profesional, hay que decirlo.
Ho és, és a dir, a l'inici de moltes converses és, tot està com està, tot està com està, heu d'entendre que total, per tant, hi ha pocs diners i ha de sortir una cosa que valgui la pena.
Entonces tú le preguntas al... Tú le preguntas al cliente, bueno, que con qué presupuesto contamos, porque tú te puedes ajustar. No, hazme el presupuesto y hablamos, claro.
La gent me senteix, ¿eh? Això va així. Fes-me el presupuesto y parlem, molt bé.
Entonces, claro, hacer un presupuesto, pues, es dedicarle bastante tiempo. Yo como mínimo me tiro media hora, una hora para un presupuesto normalito. O sea, si es uno de los más chungos, te tiras más tiempo.
Uh-huh. Encara entonces... em pensava que em diries més, David.
Sí, no. Yo trigo més, ¿eh?
No, sí. No, al final, es que al final tienes que optimizar al máximo tu tiempo, porque tu tiempo es dinero.
Ajá. Es presenta aquest pressupost i què passa?
Bueno, lo de siempre. Que es un poco caro, que tengo otros presupuestos sobre la mesa, a ver si me lo puedes ajustar un poquito. Bueno, pero dime qué presupuesto tienes, No, tu ajustamelo i...
Entonces, és que el clar... problema, sí, és que el problema és que, se, a veure, és que és molt ampli, tu pots fer... clar, les, si no et diuen exactament què és el que pretenen o què és el que volen aconseguir o què és el que necessiten, és molt difícil fer un pressupost ajustat a, lo que, a, les seves, o sigui, a la seva disposició de diners i a la seva necessitat de màrqueting, perquè clar, no saps, ja pots... A veure, es poden fer moltes accions i moltes coses i es pot fer més ampli o més, més enfocat o... I aquesta és la... que el client no sap el que vol moltes vegades. Vol que se li solucioni, vol vendre més, no sap com, amb quina eina o com fer-ho i no et delimita tampoc, tampoc et diu tinc tants diners per invertir.
Perquè
i amb aquests
cas,
diners sabrà què podem fer.
Perquè en el cas teu, Gemma, suposo que és un clàssic allò, el client veu que tothom està a les xarxes socials...
Sí.
I vol estar, perquè deu pensar que com que tothom hi és, i s'hi ha de ser, d'alguna manera o una altra, i vull creure que un cop s'hi és, aquest retorn ha de ser immediat, perquè jo ja he fet una inversió per estar a les xarxes socials, i per tant aquí m'ha de passar alguna cosa.
Sí, sí. Bueno, primer, que no tothom necessita estar a les xarxes socials, a vegades es treu millor rendiment de la inversió econòmica d'una altra manera. No?
Això es pot dir així? No tothom cal que estigui
no
a les xarxes socials.
No totes les empreses, no, ni cal que hi siguin a totes, ni totes han de ser a Facebook, ni tot depèn de, del públic objectiu que tingui el seu producte o servei.
Però hi ha una sensació generalitzada
sí, una sensació, sí.
Que tothom ha d'estar... Sí,
sí.
Sí.
I després, quan ja hi són, potser el mes següent ja voldrien bueno, vendre... O sigui, és que no... Clar, al cap d'un mes, diu, bueno, és que no hem venut més que l'any més passat, no? Clar, realment al final també passa que les xarxes socials tampoc, vull dir, serveixen per fer-te més visible, per comunicar-te millor amb els teus clients o amb el teu target i per, a veure, per estar, perquè te sentin més propera a la teva marca. Però al final directament no serveixen per vendre més. Hi ha altres eines i hi ha altres maneres de fidelitzar i de, bueno, hi ha altres fórmules que són molt més efectives, no? Llavors, esclar, tot això dificulta molt a l'hora de, bueno, de presentar pressupostos, propostes i de que el client entengui que no, bueno, pues això, que no el que està pensant ella potser no és el millor camí per arribar pues, a el que ell vol, que es factura més. No?
Mm-hmm. Quan un dissenya un web, què demana, David?
Forrar-se.
También.
Sí, sí, quieren ganar sí. mucho dinero. Sí, sí, pero bueno, lo que pasa mucho con las tiendas online, por ejemplo, es decir, bueno, pues me monto una tienda online y que venda. Y sin embargo, una tienda online no solo implica una inversión inicial bastante importante y muchísima seriedad al inicio del proyecto, sino lo que viene luego. O sea, una tienda online la tienes que mantener tanto o más como una tienda física. Porque tú una tienda física la montas en el centro de Sitges uh-huh. y la gente pues va pasando por delante.
Y al que ya y el que no y es, no y es.
Exactamente. Y en una tienda online estás en todos sitios. Entonces eres tú el que tienes que ir a buscar a los clientes. Cogerlos del cuello y traerlos para tu tienda. Ahí es donde entra el marketing online y eso es un trabajo de todos los días, de trabajar el SEO, de trabajar mucho... En algunos casos redes sociales, en otros casos a través de newsletters o en otros casos pues moviéndose y yéndose.
Per tant, Gemma, no serveix per res contractar una especialista de marketing online si l'empresa no té la consciència del manteniment de tot aquest món de les xarxes socials si s'hi fica dins, no?
A veure, no serveix de res si no hi creuen i encara hi ha moltes empreses que no hi creuen, que, o sigui... Vam provant, anem a dir que, bueno, com que ens han dit que internet funciona, provem a veure què passa. Llavors, clar, no hi ha una idea de dir, bueno, anem a muntar una estratègia i anem a invertir i no hi ha una convicció al darrere. Llavors, segurament aquest és el problema, encara està tot això una miqueta verd, encara ha de madurar, no? I aleshores el que fa falta realment és això, és tenir una estratègia més conjunta de tot, no? De dir, bueno, doncs el que deia el David, muntem una botiga online... Perfecte, però tot això ho hem de promocionar, hem de comunicar-ho i a veure com podem fer-ho i quants diners tenim i de quina forma podem aprofitar millor aquests diners, no? I aquesta i no pots dir, bueno, doncs fem xarxes socials i ja està, o muntem la botiga i la deixem anar allà i ja vendrà sola, perquè això no és així. I aleshores, doncs, bueno, has de tenir una visió més àmplia i muntar una estratègia i invertir.
I quan una empresa
llavors funciona.
I quan una empresa encarrega un vídeo, què vol?
Comunicar un aspecte de la seva empresa, qualsevol, El que passa és que jo el que els intento fer veure és que és un instrument el que té. O sigui, el vídeo no és, és una eina per vendre's, però el vídeo en si no serveix, és igual que el que estàvem comentant.
Estem en el mateix, eh?
És una eina més, però tu l'has de potenciar. Evidentment, el que et dona és una eina potent. És més ràpid que veure i sentir el que has d'explicar, i més en una època en què ens estem tornant molt mandrosos per llegir, doncs tens molta més força, no?, en aquest sentit, però no deixa de ser una eina. És l'empresa la que ha de tenir clara què és després el que farà amb aquesta eina, com la utilitzarà. I aquí és on entra la gent de màrqueting.
Si la penjarà en un web, si la oferirà en una fira, en una projecció, si totes aquestes coses.
Jo el que veig és que, que encara costa un... fa falta un relleu generacional dintre les empreses, no? Perquè hi ha gent que els que decideixen els departaments de màrqueting s'estan transformant i estan obrint una mica cap a la part online, evidentment xarxes socials, etc. Però les persones que normalment solen tenir
el poder de decisió,
el poder de decisió, encara els hi costa molt confiar en totes aquestes potes de comunicació, bàsicament.
És a dir, entendre que un clip de vídeo pot servir ara per moltes més coses que el que servia fa, o que s'ha de fer d'una altra manera que com es feia, etc.
Sí, inclús a nivell de vídeo hi ha un concepte de que el vídeo és molt car fer un vídeo, perquè es pensa en el vídeo corporatiu, la publicitat a televisió, etc, etc. I això ha canviat molt. O sigui, de fet, la majoria de les empreses amb les que treballo mai els continguts van en aquesta línia, sempre van tots enfocats a internet. Per tant, és una estructura molt més versàtil a nivell d'inversió i és més fàcil de gestionar. Per tant, que perdin la por, saps? Que amb poca inversió, amb una relativa poca inversió, si després ho saps utilitzar, doncs jo crec que el retorn és molt més...
Tenen por a vegades perquè, com dèieu, no saben exactament el que volen? Jo crec que... Si molt sovint els pressupostos no s'acaben de tancar, allò que has acabat la feina, escolta'm, però ara qui podries... Perquè ara em sembla que... Ara m'agradaria que hi posessis no sé què, o ara que ho veig tan bonic, ara penso que no sé què, i no acabes mai de tancar a vegades les coses...
Sí, potser sí. Hi ha una part d'assessorament amb el pressupost. A mi rarament m'arriba una idea molt tancada en una empresa en el que
de dir, volem això, això,
vull
això,
això, i tal. No, jo el que els hi faig és una mica, creus que necessites això? Per què necessites això? Llavors una mica arribem a aquest terme mig que a més a l'empresa li suposa abaratir costos moltes vegades, perquè igual pensava que volia fer una cosa que realment no la necessita. O sigui, no ho sé, en lloc de fer un vídeo de 10 minuts que no te'l veurà ningú a internet, doncs potser que
això es pot dir així? Un vídeo de 10 minuts no el veurà ningú?
Té que ser extraordinari, però la gent no tenim temps a internet.
Per massa temps?
Uf, moltíssim. 3 minuts ja és molt temps.
Ens en passem la roda de Carnaval i no som capaços de 10 minuts de vídeo a internet, eh? Però això és així. Sí, com a molt, sí, sí. Què? Què? Dos minuts?
Un vídeo, Ferran te lo dirà mejor, però okay.
Dos minuts.
Un minut i pico.
Sí, o depèn a vegades si...
Com ens hem tornat, eh?
És probable millor fragmentar la comunicació. Si tens un clip que vol explicar, doncs, no sé,
molts aspectes diferents de l'empresa,
exacte, doncs potser anar per parts i fer clips que s'ajustin a cada acció concreta.
Agafo una reflexió que feia la Gemma també al principi. Un se sent lliure quan treballa d'autònom. On queda la llibertat creativa davant dels encàrrecs? Si és que un pot fer exactament allò que... O, vaja, o el client, com sempre, té la raó i condiciona molt, o permet, com apuntava en Ferran, una certa confiança amb el professional.
Por lo general no tienen mucha confianza. Bueno, es mi experiencia.
Sí, sí.
A mí sí que me ha pasado mucho de empezar proyectos con muchas ganas, que decís, hostia, un proyecto muy creativo, no sé qué, este va al portfolio, ¿no? Y de repente llega un momento que el cliente se mete tanto en el proyecto y te condiciona tanto que al final dice, bueno, pues ya ha dejado de ser un proyecto para portfolio, ahora hay que acabarlo, cobrarlo, y es un proyecto para comer, para llegar a fin de mes y para comprar un poco de pan, ¿no? Y a veces pasa mucho. Me ha pasado con proyectos que a nivel creativo se cierra súper bien y súper contento, y el cliente súper contento y todo, y otros que el cliente lo condiciona mucho. Al final te termina dando la razón y tienes que un poco volver para atrás, ¿no? Puedes decirle, mira, no, ya está, mi faena está hecha y ya está, pero no, esta cosa, el orgullo propio de decir, no, vamos a hacer las cosas bien, y además que el cliente, sobre todo, que quede mm-hmm. contento.
Doncs anem a posar un parany d'aquells, que és millor, un client que paga molt i que condiciona molt, o un client que no pot pagar tant però que deixa llibertat creativa al professional?
Esto es como decir, ¿a quién quieres más, a mamá o papá? ¿No? no sé, al final hay veces que haces curros casi con muy poco presupuesto, sin presupuesto, pero que son muy gratificantes, pero que además, como lo pones todo, te puede traer más faena. Otros proyectos que se pagan muy bien, que sufres un montón, y ahí queda. Pero bueno, las dos cosas son válidas. Siempre y cuando tengas... El tema es tener un objetivo. Ya sea que va a ser a nivel económico muy rentable, o que te va a servir para hacer promoción, o que se queda a la mitad, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es ni una cosa ni la otra.
Gemma, anaves a apuntar. Em sembla que amb això de o un projecte ben pagat o un projecte ben valorat.
Bueno, clar, la meva feina és més estratègica
que no altra cosa.
Que no pas creativa, no? Però bueno, al final sí que... Bueno, jo personalment em quedaria amb un projecte que t'enriqueixi, o sigui, que amb el qual disfrutis. Jo, si tinc que escollir, si s'ha d'escollir, prefereixo això, perquè a vegades estan, hi ha feines que estan ben pagades, però que al final t'acaben sortint cares, en el sentit de que hi deixes molt, saps? Perquè el client costa de connectar amb ell, o exigeix coses que no són possibles, o no acaba de... Bueno, no acaba d'anar la cosa, la feina fluida. Llavors, personalment, bueno, preferiria... Em quedo amb la satisfacció de d'altres feines en les quals et pots realitzar, mm-hmm. i realment hi pots veure els resultats i la cosa va més fluida.
Més fluida, més, no? Sí, en el cas d'en Ferran?
Doncs no sabria decidir-me entre un i l'altre, perquè al final el que t'aporta és l'experiència, no? Vull dir, amb aquell client que has patit molt i no t'ho retorna el fet de la remuneració, sinó t'ho retorna el fet de que l'has pogut treure endavant el projecte i l'has pogut acabar i bueno, el client ha quedat content, tot i que no fos la teva idea
inicial.
I d'altres, doncs, potser que no tenen gran pressupost o que tenen un pressupost molt ajustat, t'han donat molta llibertat i aleshores has pogut una mica plasmar més el teu segell o la teva idea que tu tenies al cap.
Amb algun client li heu dit, o li heu dit, ho heu pensat, mai més?
No es diu, se sobreentén, no?
Sí.
Cuando pasan estas cosas suele ser recíproco también.
Sí, es cierto.
Si tú quieres al cliente,
el cliente te
quiere a ti. Hay veces, a mí me ha pasado, de clientes que son habituales, pero que te discuten mucho el precio. O sea, tienes que negociar muchísimo. Y sí que vienen porque tienen un buen servicio, porque ya hay una confianza y todo, pero... Hostia, a ver si me lo bajas. Y ya sabes que... Antes preguntabas si teníamos que saber vender, ¿no?
Sí.
Pues también tenemos que saber negociar.
Sí, supongo que encara es pitjor això, ¿eh?
Es peor porque vender, bueno, está en cada uno, ¿no? Hasta dónde puedes esperar negociar, ya es algo... Y depende de quién tienes delante. A veces tienes delante un tío que es un tiburón y que lleva y que trabaja de eso y que vive de eso. Y tú, pues, eres un simple autónomo que lo que quieres...
Y cuando has acabado el proyecto, el meu senyor diu, bé, havíem quedat en allò, ¿no?
Sí,
y
sí,
tal,
sí.
Y venga.
Y es, a veces se hace un poco complicado, pero bueno, es como todo. Hay, no solamente está la variable de tema creatividad o tema de ganar al final, ¿no? Que sea rentable, sino también lo que te cuesta, ¿no? Llevar ese cliente y llevar ese proyecto. Que a veces puede ser un proyecto muy creativo, pero también te puede llegar a costar mucho, incluso a nivel de, uh-huh. de estado anímico, ¿no? Decir, hostia, otra vez me llama este tío, y no sé qué.
Una qüestió final, ràpida. ¿Cuántas horas hi dediqueu, això?
Uf.
I si en algun moment un pensa, tan bé que s'estava en una jornada que comença i acaba, i ja està.
Bueno, moltes, o sigui, moltes com que més de 8 segur. Entre 8 i 10 cada dia, i algun cap de setmana... I sí, moltíssimes hores.
I lo que se tercie.
Sí, sí, una miqueta depèn, no? De la, però pràcticament jo diria que quasi 6 dies per setmana, al final, l'equivalent a hores.
Suposo que ho sabies feina. Abans de començar, no?
Sí, sí,
perquè... S'assumeix això, suposo, no?
Sí, assumeixes, sobretot que al principi serà molt, molt difícil i que has de posar-hi molt d'esforç. Que passa que és veritat que després potser s'allarga més del que havies previst, no? Però...
David...
Bueno, yo en mi caso, además de mi trabajo como autónomo, organizo un evento, el Blank Festival, que se hace en Vilanova, de diseño gráfico, y también tengo una organización de otro evento que se hizo la primera edición en Barcelona este año, que es Ibertoy, la Feria del Juguete. Entonces, claro, son proyectos donde inviertes tiempo, ¿no? No inviertes dinero, pero inviertes mucho tiempo. Y yo, una jornada normal mía es de entre 12 y 14 horas. Ya me gustaría empezar a las 9 y terminar a las 6 o 7, ¿no? O sea, yo empiezo a las 7, 8 de la mañana y no acabo hasta las 8 y media, 9 de la noche.
Ferran?
Més val no comptar-les, les hores. O sigui, t'has de posar i, bueno, fins que una mica et donen les forces al dia a dia i també has de trobar el temps per oxigenar-te una mica i tal, però vaja, vull dir que... Sí que canvia molt. Tens molta llibertat, evidentment, tot el que fas ho treballes pel teu compte, però també tens uns sacrificis que perds comoditat a nivell d'això. Però bueno, jo ho tenia molt clar.
En un minut, l'agenda de la DEC.
Bé, doncs avui al vespre, a les 7 de la tarda, a la Societat La Principal, al Casal de Vilafranca, tindrà lloc l'Assemblea General de Socis. És la reelecció l'elecció del nou president, com bé avançaves, i us convoquem també de cara a la setmana vinent, el divendres dia 4, una nova sessió de l'esmorzar 7x7, un bon lloc on fer contactes, com deien els companys, i estic segura que alguns d'ells hi han participat i n'han tret profit.
www.adec.cat.
Exacte, informació subvencionada encara disponible, full de càlcul Excel i comptabilitat avançada i seminaris i tallers
a dojo
per triar.
Eva, gràcies, Gemma, gràcies, David, gràcies, Ferran, gràcies. Sol les 11, notícies en connexió amb la xarxa.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.